Nit de Nadal. Jo vull la taula parada, com el temps en què era nin, a prop de la llar fumosa, baix el sostre revellit. Sols vos i jo, la serventa, tornem al casal antic. Tots los altres se n'anaren i mai més han de venir. Guarniu la taula ben llarga, que hi càpiguen grans i xics, que ha nascut lo fill de l'home i és nit de goig esta nit. Traieu la vaixella fina, les estovalles de bri, ompliu los pitxers de roses com en temps que era feliç. Poseu en un cap de taula la cadira del padrí i en l'altre cap la del pare i la de la mare al mig. A vora d'ella la trona damunt germanet petit. Jo m'asseuré a l'altra banda com en temps que vam fugir. Enceneu la llar dels avis, mig cremat hi ha un tronc de pi. L'últim dia que es va encendre, quan la mare va morir. Aneus en lluny, la serventa, que m'ofeguen los sospirs, i vull que s'abeuri l'ànima amb los records d'aquí dins. Jo el rostre damunt la taula posaré ben abscondit entre els braços que no troben ningú que estreny ara sí. Amb mugemecs d'enyorança la taula faré estremir, millor que dringuin les copes com si m'estés entre els vius. La ventada en les escletxes farà l'udol del mastí amb qui en l'escoma dormia abraçats com dos amics. I per sobre de ma testa la remor haig de sentir de la gàbia trista i sola que mou el vent d'esta nit. I en la paret los filferros veuran musulls enrugits com los barrots d'unes reixes que passen sense mai finir. En tant sentiré per fora com tresca la gent feliç sonant ferrets de guitarres que el goig per tot sobreïx. I els vidres de la finestra escoltaré dolç brugit igual que si fos la mare trucant amb lo cap dels dits. I ai, que la mare no ha d'ésser sinó el palmó que hi deixí, tan airós quan jo el portava i ara trencat i ennegrit. Hem sentit el poema Nit de Nadal, escrit per Àngel Guimerà i que va ser publicat l'any 1887 dins el recull Poesies.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és 19 de desembre de 2011 i estem en directe a Punt7 Ràdio. Només pot ser Tirant de llibres, això. És el programa número 182 i comencem l'últim programa d'aquest any 2011 i és per això precisament que hem començat amb aquest poema dedicat al Nadal, que aviat aquesta mateixa setmana arribarà aquesta festa. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc, i hola, bona nit a tota la nostra audiència. Ja ho sabeu, aquest programa remetrà el dimecres i al final del programa us podrem desitjar que us ho passeu bé i fins l'any que ve. És així, Joan?
És així, bona nit a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquest programa que hem fet amb molta il·lusió. Esperem que us ho passeu bé i que serà, és l'últim d'aquest any, ho hem de dir això. Aquest any ja no en fem cap més. Aquest any ja no en fem cap més. Ja ens hi tornarem a posar el dia 9 de gener de l'any que ve, que és el dilluns després de les vacances.
Saludem la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i òbviament saludem la nostra audiència, que setmana rere setmana ens segueix fidelment. Bé, avui tenim una crònica des de les Illes Balears que ens portarà la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i a la secció de Lletres i Música, Joan, ens parlaràs d'un músic?
Sí, d'un músic que fa poc que ha traspassat, que és Enric Barbat, un autor que pertanyia al grup dels 16 jutges i, per tant, dels impulsors de la nova cançó, que valia la pena recordar-lo.
Ens estem mal acostumant, però cada setmana tenim una entrevista, oi, Jordi?
Sí, això és així perquè l'actualitat cultural de Sant Celoni és inquieta, és dinàmica i mai no s'atura. Per això, sense solució de continuïtat, aquesta setmana també hi haurà una entrevista.
En aquest cas, amb Jordi Pujol Nadal, autor del llibre Errors de càlcul. I si això és tirant de llibres, no pot faltar cada setmana un llibre a la carta. I avui en tenim dos llibres a la carta, oi, Joan?
El primer que us presentaré jo mateix és d'un autor xinès, Chang Kunqing.
Kunqing, més aviat.
Sí, Chang Kunqing.
L'altre potser era cosí seu.
Ah, podria ser.
Anys de prosperitat, és un llibre molt interessant, perquè ens presenta, ens descobreix un país que hi ha una sèrie de mítiques creades que aquí el que fa ell és, tirar-les per terra, i per tant val la pena llegir-lo i comentar-lo.
També tenim un llibre que ens presentarà l'Helena Martínez Pons, un llibre de Carson McCullough, que es diu El cor és un caçador solitari. Tenim també una crònica de la nostra benvolguda companya Empar Moreres del País Valencià. I a veure si avui podem fer noticiari, seria interessant, tenint en compte que ahir, com sabeu, va morir, ahir o dissabte, no me'n recordo, va morir Václav Havel, aquest escriptor i polític de la República Txeca, prou important. I bé, explicarem altres notícies de l'actualitat cultural i també general, i acabarem el programa, com sempre, amb la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, ja tenim al telèfon la nostra benvolguda Laia Martínez. Bon vespre, Laia. Quin temps fa per aquí a les Illes?
Hola, bon vespre. Bé, ha arribat l'hivern. Sembla que dos dies abans, però aquí tenim unes ventades de gebre i bé, ja no se pot estar massa en el carrer, mal si a Monilla és complicat, eh?
I doncs aquí i la informació cultural i literària, com ho tens, això?
L'activitat va bé, sembla que tot i que hi hagi, siguin dies de festes i ja tothom es prepari per estar en família, tot plegat, hi ha un parell de coses molt interessants. Vos faré tres propostes avui i totes tres de, diguem-ne, disciplines artístiques diferents. La primera és a Manacor. Perquè, bé, vam estar xerrant amb vosaltres per correu electrònic sobre la casa, la institució mossèn Alcover, i és molt interessant. Mossèn Alcover, doncs, és a part del creador del diccionari Alcover Moll, el gran recollidor de les rondalles populars tradicionals de Mallorca, un personatge ben important que era manacorí. I aquesta setmana, doncs, amb motiu de les festes de Nadal, s'han preparat una sèrie de tardes de rondalla. És a dir, que hi haurà diversos contacontes, coneixedors de les rondalles, que les explicaran per tots els públics. I bé, n'explicaran diverses. Per exemple, aquest dimecres, dia 21, a les 6 de l'hora baixa, hi haurà Ana Maria del Mar Riera, que explicarà la coeta d'Ana Marieta. I el dia 28 de desembre hi haurà en Josep Ros, que explicarà la d'Antoni Garriguello, que jo personalment és una de les quines més m'agraden, i això serà, doncs, a Manacor, a la institució Alcover, que està en el carrer Pare Amadeu Fernández, número 12, i que bé que si qualcú no ho sap trobar, demanant-ho, allà segur que sabran a bon test. Això per tema literari. Trobo que vendríeu, que sí?
Sí, sí, sí. I de fet ja hi ha estat, ja, aquesta institució, Vull dir, és una cosa molt interessant.
Sí, però de més seri, fes voltir, a part que després te contin una rondalla, aquesta gent que les coneixen bé i que hi posen s'entonació, etcètera, val molt la pena. Això pel que fa a literatura. Després us faig dues propostes pel divendres, dia 23, que es poden combinar. La primera és de circ, el circ Bové, que és el circ mallorquí, molt conegut mundialment, maldament sigui de l'illa. Fan divendres dia 23, a les 7 de l'hora baixa, un cabaret de Nadal. Vale. Això és, diguem-ne, una edició que ja s'ha fet des de fa un parell de Nadals, on hi haurà doncs, diferents artistes de circ reconeguts que mostraran espectacles doncs, això, molt, diguem-ne, lluminosos i això, valgui la redundància, espectaculars, que no deixaran ningú indiferent i bé, que estaran doncs, farcits de diferents pallassos famosos internacionals i mallorquins, com per exemple el famós Don Carrot, el senyor Pastanaga, i bé, que és per tots els públics, no és circ infantil, sinó que és circ d'aquest que tots mos pot fer vibrar i arrencar riallades. Hi haurà diversos números amb banda de música en directe i que estaran pues, connectats un poc això en la màgia de l'hivern i un poc des Nadal. Té una entrada de 10 euros, però hi haurà descomptes, bé, hi haurà diferents promocions, diguem-ne, perquè ningú s'ho perdi. Això es farà en el Parc de la Mà, que és aquest parc que hi ha just davall la catedral, i serà, això com us he dit, a les 7 de l'hora baixa, el divendres 23, i repetiran funcions el 30 de desembre, l'1, el 6 i el 7 i el 8 de gener. Bé, se poden fer reserves o se pot demanar més informació un número de telèfon 627-016-796 o podeu consultar també la pàgina web de Circ Bové, www.circbové.com.
Molt bé.
Em sembla interessant, sí.
I
després, pels qui decideixin anar a veure aquest cabaret de Nadal i encara tinguin ganes doncs, d'allargar un poc més la nit, vos oferim la possibilitat d'anar a un concert de Jansky. Jansky, mal tinguin aquest nom també tan estranger, són un mallorquí, Jaume Reus, i una catalana, Laia Malo, que formen un duet d'allò que en diuen electroversia. I us demanareu què és això d'electroversia. Idò, és música electrònica barrejada amb poesia. Bé, això, explosiu. Aquest conjunt són molt joves, però tenen l'al·licient de que ja han quedat semifinalistes del concurs de maquetes Sona Nou, que s'organitza això a nivell de països catalans, entre la revista Enderroc i KTFM i Televisió de Catalunya. I bé, estan presentant diverses això, maquetes que han tret en aquest any, ja en tenen tres, i faran aquest concert en un cafè que se diu Marilyn, Cafè Creacions, que està en el carrer Costa de la Pols número 8. Això és en ple centre de Palma, darrere el teatre principal, i podreu anar a partir de les 10:30. Això serà, no ho sé, tindrà una durada més o menys d'una hora, l'entrada serà lliure i hi haurà l'afegitó de que es podran adquirir doncs, les maquetes que tenen la característica de que són exclusives, estan pintades a mà, s'ho miren molt i bé, diversos llibres també de Laia Malo i camisetes, bé, tot de merchandising per qui no sàpiga com fer cagar el tió.
Molt bé, doncs interessants aquestes tres propostes, Laia. Espero que la gent que ens escolti i pugui anar-hi doncs, sap que hi ha, que existeix això, no?
Esperem-ho, que hi haurà trull, eh? Hi haurà marxa aquests dies.
Escolta, molt bones festes, eh?
Igualment, molt bones festes i gràcies per tot. Mos veiem en el 2012.
Ens tornem a veure el dia 9 de gener.
Molt bé.
Que t'ho passis bé i fins l'any que ve.
Bones festes.
Gràcies, una igualment. Passada. Que vagi bé.
A reveure.
Adéu. Joe is small when I over the wall with a ball and a chain behind him. Quick Joe is small when I over the wall and the dog find out to find him.
Letras y música.
Bé, en l'apartat de Lletres i Música parlarem avui d'Enric Barbat. Enric Barbat i Botell va néixer a Barcelona en 1943 i fa molt pocs dies, concretament l'11 de desembre de 2011, va morir a Menorca, perquè als últims anys, fa bastants anys ja, que es va traslladar a viure a Menorca. fou un cantant català i va ser el sisè membre del grup dels 16 jutges. Va néixer al barri de Gràcia, de Barcelona, i s'integrà als 16 jutges l'any 1963 en un recital celebrat a la Facultat de Dret de Barcelona, de la Universitat, en unes cançons de clara influència braseniana. Aquesta influència braseniana de Brassens, de Georges Brassens, és una influència típica de la majoria de cantants de la nova cançó, que estava dintre d'aquest grup dels 16 jutges. Després enregistrar, de fet, va ser una persona que va fer molts discos. Malgrat que sigui un cantant que, per desgràcia, està bastant desconegut, és realment poc, que sona molt poc a les emissores i la gent en parla poc, i va vendre pocs discos, en va fer molts. El seu primer EP, perquè abans no es deia CD, es deia EP, el va fer el 1964. Hi havia, doncs, quatre cançons: El Gambarret, El Cementiri del Sud-oest, Pel Caminet de la Plaça del Poble i Ara que estic sol. I el segon EP el va fer l'any següent, el 65, amb Snack Bar, Jo no sóc cartaginès, Dimarts i 13 i Polítics de Saló. Aquest Polítics de Saló va ser un tema que va ser enregistrat més tard, el 66, amb un col·lectiu que s'anomenava Audiència Pública. El seu tercer LP va ser el 1967 i conté cançons de sàtira costumista i de brillants jocs lingüístics, L'endemà, Malik, etc. El 1968 publica el darrer EP, és a dir, quatre EPs seguits de tres cançons on es torna a trobar la sàtira social, per exemple, El Malalt, el brassenisme militant de la cançó El Vi i la cançó seriosa de temàtica civil i social com ara Els qui venen, un tema sobre la immigració escrit per Joan Margarit. Ara sentirem un fragment de la cançó El Vi d'aquest últim EP publicat el 1968.
Freda és l'aigua al matí quan punxa la peresa. Qui pogués banyar-se amb bon vi o dutxar-se amb cervesa i ja després sortir al carrer posant cara de botiguer. 16 graus de vi fort poden provocar l'amor. La crosta santa de l'alcohol ens torna l'esperança, ens fa sortir de l'entresol, ens convida a la dansa. El cor s'enfila dalt a dalt i el nostre cos és immortal. 16 graus de vi fort.
Bé, Enric Barbat enregistra per fi el primer LP. Ella ja es deia LP, que es diu precisament amb el seu nom, Enric Barbat. Va publicar... és un llibre de clara influència francesa, també. Aplega noves versions d'algun tema ja conegut a través dels discos anteriors. Per exemple, no, el tema no fa gaires anys. Moltes cançons de temàtica amorosa centrades quasi sempre al desencant i al comiat. Per exemple, Un jorn de maig o Anna. I un tema satíric, també, Addicte, i una cançó en la qual observa Barcelona des d'una perspectiva del petit objecte que li forneix el títol. L'any 1972, Enric Barbat tradueix al català una sèrie de tangos que interpreta amb Guillermina Mota, en un espectacle dirigit per Mario Gas, precisament. Aquests tangos donant peu a un disc que es diu precisament Tango, editat l'any 1972 i reeditat en CD el 1998. Hi ha una pel·lícula. Sentirem ara un fragment de tango perquè vegueu una mica la veu d'Enric Barbat i de Guillermina Mota.
Imitant un àngel la fràgil noieta, buscant aplaudiments a la mort va trobar, i aquest tango ens parla de la trista història que sota la lona del circ va deixar.
Jo sóc la noieta del circ, per unes monedes jo us dono miquetes de trista bellesa, miquetes de tèbia emoció. Jo sóc la noieta del circ i pels llargs camins del senyor vestida amb la malla de seda, us vaig repartint les flors de la il·lusió.
Penjada del fràgil trapezi, el seu cos tan jove recorda el saltar. Una coloma que talla l'aire, ploma blanca que el vent fa volar. Mentre la gent, emocionada, contempla angoixada el seu salt mortal. Sota la lona el circ tremola i l'ala gelat de la mort sent passar.
Bé, el 1973, Editorial Lumen publica un llibre que es diu Cançons de la P, 3 punts, vida. Un llibre que recull molts textos de les cançons de Ric Barbat. A partir d'aquest moment, decebut del món de la cançó, s'allunya de les actuacions públiques i se'n va viure a Menorca, dedicat al seu ofici d'aparellador, i torna només de tant en tant a l'activitat artística. L'any 1976 publica un segon LP, Núvols de setembre, amb 8 temes farcits d'elements surrealistes, I Love You, Vol de perdiu, Elefantiasi, i una bella cançó irònica sobre la condició humana, el més fals dels animals. L'any següent enregistrà un únic àlbum en castellà, que es diu RH Positivo, i no torna a fer-se sentir fins al 1983. Fixeu-vos que aquí hi ha molts salts, eh? Li deien al Guadalquivir també perquè sortia i tornava a desaparèixer, en un darrer àlbum anomenat 4, format per 4 llargs temes, matinada, migdia, capvespre i nit, i de tema bàsicament metafísic. Finalment, el 2006, i amb el nom de Barbat, edita un nou disc que porta el títol Camins Privats. Més de 20 anys després del seu últim disc, 4, publicat per Philips en 1983, a Camins Privats hi trobem 10 cançons que donen bona mostra de la capacitat literària del seu autor. Conté alguns dels temes que ja coneixíem dels seus anteriors discos, altres que es van descobrir en el seu llibre de lletres que he esmentat abans, Cançons de la P Vida, publicats per Editorial Lumen, i 3 de totalment inèdits, Drapaire del temps, Tendresa i Lluny de casa. El 2007 va editar El sac del nòmada i el 2010 Camí de tornada. Uns treballs que no s'adrecen a la nostàlgia i que pot fer descobrir Barbat als qui no el coneixen o no el recordaven. Si us interessa més informació sobre aquest autor, li recomano una pàgina web, enric.barbat.net, i us podeu, si aneu a aquesta pàgina, us podeu baixar de franc l'últim disc sencer, és a dir, el disc que es diu Camí de tornada. Fins aquí.
L'entrevista.
Hola, bona nit. Ets aquí, oi, Jordi Pujol Nadal?
Sóc aquí, tant.
D'acord, has sentit aquesta música? No sé
sí,
si...
Sí,
la Lucinda Williams, oi?
Això mateix, això mateix.
Escolta, l'hem pogut trobar... A mi em consta que tu ets dinamitzador lingüístic de la Universitat Politècnica de Catalunya.
És correcte, és correcte.
Que, a més, codirigeixes el Festival de Blues en Ritmes de Catalunya.
De Badalona, també és correcte.
De Badalona... això mateix, i per tant jo penso que aquestes dues dades junt amb una tercera dada, que és que em sembla que ets col·laborador de la revista de música pop-rock, diguem-ho així, Ruta 66,
també és correcte.
Clar, ja ens dona un perfil en què, en primer lloc, hi ha un especialista en una eina que seria la llengua, uh-huh. I després tenim uns gustos i unes preferències que tenen a veure amb l'esfera musical.
Uh-huh. És així, és així.
D'acord.
Bé, jo vaig estudiar Filologia Catalana, vaig ser de les primeres persones que va estar ficat amb la creació del voluntariat lingüístic, era l'autònom el 96, després això es van estenent a... bé, com ja se sap, no? A d'altres esferes de la, del món, per dir-ho així, de la llengua, va sortir de l'àmbit pròpiament universitari, va, fins que es va acabar convertint en un projecte impulsat pel govern. I bé, doncs, a banda de treballar com a dinamitzador lingüístic, fa molts anys que m'interessa molt la música i bé, doncs, això que deies, col·laboro amb diferents projectes i mòdes musicals.
Molt bé, i és clar, entenc que segurament és dins d'aquest context cultural el de la teva preferència per una mena de rock que no sé si seria concretament el rock que es fa a Califòrnia.
A veure...
O potser, clar, sent codirector d'un festival de blues i ritmes, això seria una mostra molt estreta. Potser té a veure amb les teves col·laboracions a la revista, però no amb les teves preferències.
No vas del tot desencaminat. El rock que a mi m'agrada, el que m'agrada tota la vida, és el rock americà, i aquí és un calaix molt ampli, amb molts subgèneres i amb molts calaixets, per dir-ho així, no? I podem trobar gent des del Bruce Springsteen o el Tom Petty, per esmentar dues estrelles a nivell mundial, fins a artistes molt més desconeguts, almenys per al gran públic, no per als entesos, però sí per al gran públic, com podrien ser doncs, l'Estifel, o en certa manera també la Lucinda, no? Que no deixa de ser una cantautora molt coneguda per aquells que l'han seguida més o menys de prop i per la gent que es mou entre aquestes coordenades, però que... per la gent normal, per dir-ho així, almenys aquí, no als Estats Units, no és tant.
Bé, llavors, és clar, ara ens enfrontem a un llibre de poemes, un llibre breu, és a dir, estem parlant d'unes 60
sí,
pàgines.
Cortet.
Oi? Que, a més, compta amb uns dibuixos de Sandra Ubé.
Uh-huh, exacte.
Editat per una editorial que és 66 revolucions per minut, o 66 RPM, en tot cas.
És el mateix. Sí.
Que entenc que és l'editorial que treu la revista Ruta 66 quan es posa a editar llibres?
No exactament. Ah. Però,
però hi té un vincle, no?
No? Sí, té un vincle, això t'anava a explicar. De fet, el Ruta 66 té tres directors o tres codirectors i un d'ells, l'Alfred Crespo, des de fa un anyet i mig, més o menys, va decidir, escolta'm, jo el que vull és publicar llibres al marge de la revista, i va crear aquesta editorial, i ja em porten 5 o 6 de música, i bé, jo fa molts anys que sóc amic de l'Alfred, i ell sabia que estava escrivint aquest llibre, Errors de càlcul, i allò típic, em vas parlant, i fins que un dia em va dir, escolta'm, deixa-me'l veure. I jo li vaig dir, home, dic, no ho sé, vull dir, vosaltres esteu en una línia estrictament musical, no crec que la cosa encaixi massa. I va dir, no, perquè volem començar a publicar també llibres de la literatura i potser que ja estiguem interessats. Res, li vaig deixar, al cap d'un gest em va trucar dient que ho volien treure. I a partir d'aquí, doncs, ja ens vam posar, després ell va parlar amb la Sandra Ube perquè es coneixen també de fa temps i si volia fer les il·lustracions, la Sandra va dir que sí, i no només va fer la portada, sinó que va acabar fent doncs, una sèrie de dibuixets que van sortint, que van acompanyant els poemes al llarg del llibre.
D'acord, i és un llibre, per tant, de poesia, però hauríem de situar la mena de poesia que és. O sigui, ens trobem amb 5 històries en vers, que combinen elements del teatre, de la novel·la, del conte i de la cançó. O dit d'una altra manera, a veure, jo et dono peu doncs que tu em responguis, no?
Sí.
És un llibre líric?
És una bona pregunta. A veure, d'entrada m'agradaria dir que de poemes narratius o de poesia, per dir-ho així, que ha incorporat elements d'altres gèneres, n'hi ha hagut sempre, no? I tampoc cal anar molt enrere. Evidentment ens podem remuntar als medievals, ens en podem dels llatins, però no fa massa el David Castillo publicava un llibre una mica en aquestes coordenades, no? Vull dir, no és res nou, en aquest sentit no he inventat res. El que sí que és veritat és que és un llibre una mica atípic, perquè el grau del lirisme, contestant a la teva pregunta, és, a veure, no diria que baix.
Està en la intenció, potser. Està en la intenció, però l'estil, com el definiries?
Mira, si em permets, et llegiré una cosa que va dir Ara agafo els papers que faig servir quan faig la presentació, però és que crec que respondrà molt bé la teva pregunta. És un comentari del Ferreter sobre el pla, d'acord? I deia, quan un escriptor no imagina altra possibilitat de sostenir un estil si no és ficant una metàfora a cada frase, resulta que això dona com a resultat una de les formes de prosa derivada de la poesia, que és precisament el que Pla volia evitar. Aleshores, aquesta frase, és clar, el Ferreter va escriure pensant en un determinat tipus de prosa que abusa de la poesia. Però jo crec que estirant el fil també es pot explicar, penso, a un determinat tipus de poesia que abusa de la poesia. O sigui, hi ha un cert tipus de poesia, no tota, és evident, que tendeix a ficar una metàfora a cada frase, per dir-ho així, i és precisament el que jo he volgut evitar. No?
Amb un estil directe, doncs.
Exacte.
Fent que s'entengui.
Que s'entengui.
I que més els lectors aconsegueixin passar la primera pàgina.
Això mateix. És un estil en què les coses signifiquen el que signifiquen i en què el simbolisme, quan hi ha, o la metàfora, quan hi és, està reduït a la mínima expressió, no?
Ara, això sí, hi ha personatges en joc.
Exacte.
Oi? I, a més, per què no ocultar-ho, alguns aspectes que tenen a veure amb les teves coordenades biogràfiques. Em refereixo concretament que potser serveix per fer balanç un cop s'ha passat dels 30 anys.
Sí,
i
ja
reflexiona, i ara potser fent referència al títol, Errors de càlcul, reflexiona sobre les pífies del passat.
Sí, el llibre va d'això, va de gent que en un determinat moment de la seva vida, que en aquest cas són els 30, però també poden ser els 40 o els 50, s'atura, mira enrere, veu tot el camí que ha fet i veu doncs, en quines coses s'ha equivocat, no? Què és el que li ha anat bé, què és el que no li ha anat bé, i bé, malgrat aquestes pífies a què feia referència ara, s'aixequen i segueixen caminant, no? Que és una mica el que fem tots.
No en tindries pas una mostra a la vora per donar un tast als oients?
Sí, ja em pensava que em faries aquesta pregunta i tinc el llibre per aquí.
Doncs,
puc llegir...
Sí, tu mateix, endavant.
Te'n puc llegir algun? A veure, mira, et llegiré algun de curt, eh? Puc llegir un que es diu Mentides. A veure si ja el trobo. Un segon, eh? A veure, aquí.
En aquest moment, Jordi Pujol Nadal està buscant el poema Mentides del seu llibre Errors de càlcul. Ho tenim ja?
Sí, ja el tinc aquí, diu. Mentre esperen l'arribada del cotxe de línia, no vas canviant cap mot. Estan callats, sense penes mirar-se, de costat, aguantant el sol que cau. El noi fulleja una guia, pensa. Demà, Marrakeix. La noia fingeix. Fa veure que escolta música, però li pot estar apagat. El que fa, en realitat, és imaginar dolces possibilitats. Un altre home, París, una passejada pel Sena. No fa ni 3 dies que s'hi ha casat i ja no sap què dir-li si no són mentides. Ah, les mentides. Quin tema. I s'acaba així.
D'acord. Hi ha qui, fins i tot, qualifica la teva poesia des d'unes coordenades, no sé si més o menys musicals, és a dir, que qualifica el llibre de poesia urbana. En tot cas, el que és clar és que hi ha un argument que s'entén directament i que, a més, planteja potser aquelles paradoxes de les persones que ja han recorregut un tram important de la vida, que potser tenen més expectativa de vida per davant que no pas biografia viscuda, però... Uh-huh. Oi?
Sí, és això. El llibre... O sigui, les 5 històries temàticament són diverses. Es parla d'amor, de mort, de desamor, de solitud, de bellesa, també. Però sí que és cert que tenen el fil conductor aquest que feia referència a tu ara, no? De veure doncs, una mica quins són els errors i sobretot també de reflexionar sobre per què passen aquestes coses, si és que hi ha alguna mà secreta que està manant les nostres vides o simplement no som nosaltres que ens equivoquem. I bé, és tota una reflexió sobre això, no? Sobre gent que mira enrere i res, i s'aixeca per continuar caminant.
Doncs moltíssimes gràcies. Escolta, una última demanda. Em podries aclarir, tu ets sansenc, o sigui, del barri de Sants, o no?
No, no, què va. Jo tinc una vinculació amb Sant Celoni.
Ah,
perquè sóc de... Ho dic per si hi ha algú que ens escolta d'aquí, que suposo que sí.
Sí.
Sóc fill dels Pujol de la farmàcia.
Ah, això. Ah, perfecte. Això.
Però de Sants no, de Sants no. Sóc també aficionat als castellers i sé que a Sants hi ha una colla castellera, però a banda d'això i de passar-hi algunes vegades no, no hi tinc cap vinculació.
D'acord, o sigui, ets fill de Sant Celoni...
No, fill no, fill de...
Fill de Sant Celoni.
Això mateix.
Ah, d'acord.
Això mateix, això mateix.
Ets barceloní, per tant, com a tal, però amb una relació amb Sant Celoni.
Sí, tant, molts anys aquí.
Molt bé, doncs t'agraïm la gentilesa d'haver estat avui amb nosaltres i ja ho sabeu, si voleu trobar una poesia directa que s'entengui i que permeti al lector passar a la primera pàgina, la trobareu a Rols de Càlcul, editat per 66 RPM.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs fins una altra ocasió, si hi ha la circumstància. A
reveure. Quan vulgueu, a reveure, bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, Llibres a la carta, parlarem avui d'un autor xinès, com he dit abans, Chan Kunchung, Kunchung és el cognom, Kunchung, Kunchung, Anys de Prosperitat, Edicions de la Campana, col·lecció Tox, número 81, Barcelona, 2011, 310 pàgines, 19 euros, en format paper. Aquí no sabem si hi ha format digital, Ja sabem que no hi ha massa persones que coneguin bé el xinès i el català.
Molt poques.
Però això no és una excusa per presentar-nos una traducció que no parteix de la llengua original, sinó de l'anglès, i amb un títol força diferent. Senchu Shougo 2013 era el títol en xinès, que es va traduir per The Fat Years en anglès i que s'ha traduït per Anys de Prosperitat en català. I abans que cal denunciar aquesta situació. Estem vivint en un món editorial que sempre passen coses rares d'aquestes. Vull dir, perquè jo pregunto, és que no n'hi ha de gent que sàpiga xinès i català que pugui traduir això? Per què s'ha de fer sempre a través d'una altra llengua?
És indignant.
No, no, és que passa en molts llibres. Passa amb el suec, passava també ara que passa amb l'anglès. Clar, deu ser més barat fer-ho de l'anglès al català perquè l'anglès el sap pràcticament tothom, com ell qui diu, molta gent. I, esclar, en canvi, el xinès, i que sàpiga català, doncs no n'hi ha tants, i s'ha de pagar més. Suposo que també anem per aquí i no anem bé, no anem bé. Això vol dir que tot el llibre és una traducció de l'anglès, que quedi clar. Malgrat la relació internacional que ha obtingut la novel·la de l'escriptor Chan Kunchung, aquest llibre continua censurat a Xina, tot i que molts xinesos, gràcies a internet, han aconseguit llegir-la a la clandestinitat. El motiu d'aquesta censura xinesa és per la crítica al govern xinès que ofereix Kunchung a les pàgines de la seva novel·la. Una crítica d'una societat que, malgrat les bonances econòmiques i que aquestes bonances econòmiques que tothom accepta, contrasta i que a més contrasta amb la crisi financera occidental, que és la que estem vivint nosaltres ara, viu mancada de llibertats individuals i un oblit de drets humans per un estricte control que exerceix el poder. I d'aquí ve les semblances que s'han atribuït a 1984 d'Orwell o al món feliç d'Aldous Huxley. Per tant, hi ha referències a la plaça de Tiananmen, a les diverses i nombroses revoltes d'estudiants i els conflictes entre les diverses nacions que composen el mosaic de la Xina. L'escassetat d'aliments i l'actitud del govern comunista que va arribar a proclamar la llei marcial. Fets que es van esdevenir durant un mes que, curiosament, sembla que hagi desaparegut del calendari i que ningú no ho recorda, això. És com si s'hagués produït un cas d'amnèsia col·lectiva. Chen, un escriptor taiwanès que viu a Pequín, curiosament viu a Pequín, es posa a reflexionar sobre el tema l'any 2000, com si fossin el 2013, i veu que hi ha alguna cosa que no encaixa, i comença a sospitar que darrere aquest fet potser s'hi amaga la mà negra d'un govern capaç de maquillar amb felicitat els moments més durs i complicats. L'escriptor no s'aturarà fins a descobrir el motiu d'aquesta amnèsia, que n'era lligada al consum d'una droga col·lectiva. Que no es preocupi més, ja els que ho llegeixin ja ho veuran què és. Diu Conchung, quan parla d'aquest llibre, que la societat xinesa està molt preparada per oblidar els errors i els esdeveniments del passat i ficar-se de forma obsessiva en una situació de riquesa i bonança. Això és el que diu. És un autor que, per qui la seva novel·la reflecteix el present i cap on es mou la societat. També diu, les campanyes polítiques d'opressió o de terror per espantar la població s'han utilitzat a Xina durant les últimes 6 dècades. Critica aquest autor, qui assegura que va començar a recrear la història d'anys de prosperitat després de 2 importants fets que van coincidir en l'any 2008, la crisi econòmica global i les Olimpíades. També afirma que després de la revolució cultural xinesa, el govern va acceptar el mercantilisme i ho va barrejar amb les idees de Mao, del qual queda molta iconografia en la societat i hi ha valoracions positives i odis a parts iguals. I acaba dient, vaig començar a sentir que hi havia un canvi de mentalitat a Xina i que la gent pensava que Occident ja no era tan forta com aparentava. I potser per aquesta afirmació que fa l'autor, hom pot pensar que aquest canvi de mentalitat van fer creure a la Xina que era intocable i que fes el que fes internament i fins i tot internacionalment, no hi hauria cap crítica des de fora. Ara que sembla que això s'està coneixent, als Estats Units, el president Obama al capdavant, està movent les seves fitxes pel sud-est asiàtic per poder plantar-li cara en l'àmbit que sigui, si molt convé. És una ala molt interessant per conèixer la realitat de la Xina actual des d'un punt de vista d'un intel·lectual xinès, una visió que és més necessària que mai si tenim en compte que en el món occidental molta gent s'ha emmirallat en aquesta societat d'una forma acrítica, creient que el seu innegable progrés econòmic ha de deixar en segon lloc el respecte pels drets humans i la contaminació del planeta. No oblidem que a Xina hi ha riquesa d'unes quantes persones, però també molta pobresa de la majoria de la gent que no viu a les ciutats, que no respecten els drets més elementals i que la repressió desmesurada és a l'ordre del dia quan hi ha protestes, sense oblidar que la pena de mort continua vigent i l'homosexualitat, per exemple, és mal vista sinó castigada. Fixeu-vos que fins al 2001 el govern xinès considerava que l'homosexualitat era una malaltia. Bé, perquè veiem una mica de quin país ens trobem, repetint la referència, penso que és un llibre d'aquests que poden posar polèmica, però ja està bé que en parlem aquí. Chang Kong-chung, Anys de prosperitat, Edicions de la Campana, Col·lecció Tox 81, Barcelona 2011, per tant fa poc que ha sortit, 310 pàgines, 19 euros.
I continuem a l'apartat de llibres de la carta amb l'Helena Martínez Pons, que ja tenim el telèfon. Molt bona nit, Helena.
Hola, bona nit.
Ens has de parlar d'un llibre de Carson McCullar que es diu El cor és un caçador solitari, oi?
Sí, però abans volia dir-te que jo he escrit caçador amb dues esses perquè el teclat que tenia no tenia ser trencada, No et pensis ara que...
Escolta, Helena, ho estàvem parlant. Qui és Carson McCullar? Perquè segurament deu ser un... deu seguir una línia realista, no? Però digues.
És una dona. Primer de tot, el nom de Carson fa pensar en un home, però no, és una dona. De fet, el primer nom és Lila. El seu pare es deia Carson, i llavors sabeu que els americans posen els noms en els fills. Però ella, diguem que a nivell de representació artística es va posar Carson. I McCullers li ve del marit, del primer marit. És una dona, sí, és una dona, sí, realista, ja t'ho dic, Jordi, molt, moltíssim, molt, tant molt que de vegades et posa la pell de gallina.
Molt bé, Helena, què més?
Mireu, jo, aviam, com que sé que tinc poc temps, diguem justes, ho acabo amb
la cara. Helena, Helena, tens els teus 5 minuts, tranquil·la.
Ah, vale. Doncs no, us ho deia perquè, aviam, va relacionada, la seva vida va molt relacionada amb la seva obra. És d'aquells casos en els que realment ella, a través de la seva obra, fa com un exorcisme de que li passa a ella la seva vida. Ella és una persona nascuda a Georgia als Estats Units, el refereixo, i el que suposa haver nascut el 1917 a Geòrgia, vull dir, quan tot el tema de drets humans i tot això encara... diguem que Martin Luther King encara no havia tingut el somni, per entendre'ns. I llavors això la va marcar, no? A part, ella era neta d'un senyor que tenia una plantació. I després, això és un fet, no? Perquè els paisatges que se'ns descriuen, doncs, són molt similars. No sé si algú ha estat pel sud dels Estats Units, però són molt similars. Bueno, són molt reals, molt del sud dels Estats Units, perquè hi ha força diferència a nivell paisatgístic. I l'altra cosa que la va marcar... No, altres dues coses que la va marcar, una era la seva ambigüitat sexual, perquè a pesar d'haver-se casat amb el Rhys McCullers, també va tenir relacions de senyores, i després s'hi va tornar a recasar, doncs hi havia el fet de que tenia una enfermedad mal diagnosticada que la impedia, i de fet, ja quan no era massa gran, ja tenia uns 40 i pocs, que ja va tenir com una mena d'infart cerebral i ja va quedar d'una banda absolutament parada, vull dir, paralitzada. Clar, tot això fa que el món dels seus llibres, bueno, jo només he llegit aquest, però bueno, com que m'he documentat sobre ella, també sé que en els altres passa, doncs, bueno, quedi plasmat, no? Llavors, els seus personatges i les seves històries són desgarradores, no? Per exemple, el que es comentava del seu germà als Estats Units, nosaltres podem situar l'obra cap allà 1936, bàsicament perquè, aviam, encara no ha esclatat la Segona Guerra Mundial, però ens parlen ja de camps de concentració, de determinades vies pels jueus i tal, i bueno, això és la vida d'un conjunt de persones al sud dels Estats Units. I bé, els personatges són, bueno, com us ho diria, cadascun d'ells és, bueno, no, tots són principals, per dir-ho així, no? Cadascun d'ells juga un paper importantíssim dins l'obra. Per exemple, hi ha un metge, que és negre, que ja era raro que hi hagués un metge negre, o sigui que un negre que ha accedit a estudis superiors, no? I que, bueno, ell es pensava que a través de l'estudi i una carrera, doncs, sortiria dels seus dimonis del fet de ser negre, i lluny d'això, doncs, cada vegada veu com... O sigui, veu la diferència, no? És a dir, ell té clar que ell ha arribat molt més dins de la resta de negres, però que tot i així, dins del món dels metges blancs, ell continua sent el negre. O, per exemple, també un altre dels personatges que també crida molt l'atenció és un alcohòlic, que és així molt amb unes idees molt comunistes, però comunistes, diguem, marxistes, eh? Que bueno, ell el que busca és, a través de la relació amb els altres, doncs una mica sortir d'aquesta misèria d'addicció, i just es va trobar amb un dels personatges així, personatges en majúscules, eh? Que és en Singer, que en Singer és una persona que és muda, d'acord? Clar, el món del Singer és absolutament esfereïdor, perquè clar, pel fet de ser mut no té llenguatge, i al no tenir llenguatge, doncs tots els seus pensaments, tot el seu món interior està configurat d'una manera molt, molt diferent a la resta de les persones, doncs, que no són mudes. També hi ha un altre personatge que també és molt destacable, que és l'amic, que és un adolescent, que aviam, al llarg de l'hora passa de l'adolescent a la vida adulta, no? Però també la relació que s'estableix entre ella i en Singer és un com us ho explicaria? És com una mena de relació, no és de dependència, és de senzillament dir, o sigui, estic amb tu, no cal que diguis res, en el cas del Singer, obvi, perquè és mut, i això, només això, només aquest fet, ja m'acompanya i em treu bastant de la meva pròpia misèria. Vale? Aviam, és tràgica, és una novel·la tràgica. Bueno, és tràgica, tot i que alhora també hi trobes molta vessant humana, no? Però de la bona, no? L'amic, per exemple, passa de ser la cuidadora d'uns germanets petitets a tenir un paper important a la vida adulta, però perquè li otorga el Singer. Clar, ella neix i a casa seva no ha vist res més que ha de cuidar i de ser una mica la serventa de la seva família, perquè no tenen mitjans econòmics per pagar a ningú. Doncs clar, quan passa a la vida adulta, llavors tot el seu món es trasbalsa, perquè de cop i volta els seus problemes són absolutament uns altres. Tot això dins d'un ambient molt, amb uns personatges molt marginals.
Una cosa, el narrador és un narrador objectiu?
Aquest objectiu, aviam...
Sí, vull dir, no hi ha monòleg interior, o sí?
No. A veure, clar, aviam, el que sí et diré és que tan objectiu com pugui ser la personalitat de la senyora en qüestió. Ah. Clar, aquí podríem dir molta cosa, però sí, no hi ha veu interior.
D'acord.
Diàlegs i narracions i descripcions.
Molt bé, Elena.
Doncs, escolta...
Jo, aviam, penso que és un llibre, és de la butxaca, de la butxaca, que està publicat el 2007 en català. Jo penso que és un llibre que, aviam...
És recomanable.
Molt, molt. I a més, no és allò de dir per Nadal, no, no, per Nadal i per qualsevol època de l'any. Vull dir que si algú se li, no, encara no sap què regalar, que pensi que amb això és una aposta segura.
Molt bé, Elena. Doncs escolta, moltes gràcies per la teva col·laboració. Escolta, molt bones festes.
Ens veurem el 2009. Ai, el 2009 no.
El 2011.
El dia 9 de gener.
Mira, que t'ho passis bé i fins l'any que ve.
A reveure.
Vinga, una abraçada per tothom.
Bones festes. Gràcies, igualment. A reveure.
La crònica.
Bé, tenim aquí al telèfon la nostra benvolguda Empar Marulló, que ens parla des de València.
Molt bona nit, Joan.
Bona nit, bona vesprada.
Estarem callats i no t'interromprem ni un segon.
Mira'ls, com que l'altra vegada deixareu temps, clar, ja sé, ja. Bé, espero que esteu tots preparats, perquè tinc moltes coses a contar-vos. A veure, jo avui he pensat que era un dia especial per als més xicotets de la casa, i aleshores he preparat un programa un poc això, per a ells, no? I els he preparat una ruta de Belems. A la ciutat de València en podem visitar uns quants. Hi ha arreu del País Valencià, hi ha d'activitats, Belems, com es diu això, fires d'exposició, de gent jove, d'expo jove, de teatre, de moltes coses. Però jo he preparat una ruta de Belems, i així a la ciutat de València podem anar des de l'exposició mundial de Nuevo Centro, passant pel Belém que hi ha a la catedral, clar que no, un altre que hi ha posat al Museu de la Ceràmica, el de l'Associació de Belenistes, que és la joia, diguem-ne, un poc de tots els Belems, hi ha un altre als centres comercials, clar, i al Convent de Caputxins, però hi ha un de molt especial que no està a la ciutat de València, que es fa al Coll, que és la celebració del Belém amb el Tiriciti, el Belém del Tiriciti. El Tiriciti és un personatge d'aquells que hiixen en els Belems juntament amb els reis, amb el naixement, les figures pròpies del naixement, els angelets, tota la Sagrada Família, els pastorets. Però el Tiriciti és, diguem-ne, un personatge principal del Belém d'Alcoi. És un Belém que es celebra des de fa més de 100 anys. És un Belém que ha recobrat molta vida en les últimes dècades, té una llarga tradició instal·lat en els teatres de la Mediterrània, de Titelles, i bé, i combina d'alguna manera els elements populars amb els religiosos, no? Són titelles d'aquelles de vareta, que se manipulen amb la vareta i no amb els fils, des de baix, que la gent no pot veure qui està parlant per darrere i tot això. En principi, el Belém té una quantitat d'horaris i de dies que es presentarà que és impossible no anar. Així que jo crec que paga la pena. A banda, el Tiriciti és d'alguna manera el representatiu valencià, perquè ixe bilingüisme o ixe parlar en valencià en pocs Belems el trobem. I el narrador va posant sempre algun matís. És, com us dic, un Belém del segle XIX, i bé, i amb el Tiriciti, i la Tereseta, que és la seva dona, el Sereno, i com dic, molts altres personatges. També podem escoltar el cant de la Sibila el 22 de desembre a l'església de Santa Maria d'Ontinyent, per a qui vulgui un poc anar-se'n. I després, de llibres de literatura infantil, i perquè els més xicotets demanen il·lusions, demanen llibres i demanen lectures, hi ha una col·lecció molt xula que es publica en l'editorial Andana, que són llibres amb valors ètics, valors ecologistes, valors de tota mena. I un títol que a mi crec que paga la pena de destacar és Poemes per descobrir el món, ¿vale? Perquè sempre la poesia sembla que està a l'abast dels més majors, però no, és un llibre preparat per a xiquets i xiquetes a partir de 6 anys, costa només 7,50 euros, té unes poquetes pàgines i crec que estarà molt bé. Després tenim d'Enric Yu, Ànimes de cotó en pèl, ¿vale? És la història de Carles i de la seva família que acaben d'arribar a un poble i de com se'ls facilita la integració, les dificultats que tenen, les discapacitats intel·lectuals d'algun amiguet, bé, tot allò que se barreja en aquest llibre. I després, una obra també molt entranyable, que és La princesa ratolina, que es volia casar amb el personatge més poderós, però que li passen moltes coses, no? I aleshores, per als xiquets, crec que aquesta és l'opció més xula. No sé si tenim temps o ja estem fora i ho
hem de plegar.
10 segons,
15, perquè ets tu 15.
Els aprofite per saludar-vos, per dipositar totes les il·lusions que teniu acabant l'any, que el comenceu molt, molt i bé, i llegint, clar que sí, i ens retrobem l'any que ve, i us envia una forta abraçada des del País Valencià, i espero que els reis que us vigilen us porten moltes coses.
Gràcies,
l'any que ve segur que serà millor.
Ah, segur.
Perquè pitjor ja no pot ser.
Exacte, arrere no podem anar. Mira, ja saps així quin panorama tenim. No anem a entrar per no esgotar la fantasia i les il·lusions del darrer programa de l'any.
Molt bé, pare, molt bones festes.
Una abraçada
i a reveure.
Vinga, fins l'any que ve. Adéu.
Bé, amics, com que tenim el temps just, tenim el temps just per comentar la notícia potser més destacada d'aquests dies, literàriament parlant, i és la mort que va tenir lloc ahir de l'expresident de la República Txeca, Václav Havel, als 75 anys, per una infecció pulmonar. Aquest senyor era dramaturg, també va ser expresident de Txecoslovàquia i primer president de la República Txeca. Aquest senyor, que havia nascut l'any 36 en una família ben acomodada econòmicament, va fer estudis d'economia a la Universitat de Praga i va abandonar aquesta carrera universitària per treballar en un petit teatre de Praga, va assistir a classes d'interpretació a l'Acadèmia d'Arts de la mateixa ciutat i posteriorment va aconseguir un reconeixement general al seu país com a autor teatral amb obres com La festa de l'any 1963, per exemple, o Memoràndum de l'any 1965. Va tenir un paper polític molt important, va oposar-se a la invasió soviètica de Txecoslovàquia l'any 68 després de la Primavera de Praga, va ser empresonat per la seva defensa dels drets humans, va fundar el moviment social Carta 77, un document signat per 300 intel·lectuals de prestigi internacional on es reclamava la democratització del règim. Malgrat els impediments, Havel no va interrompre mai la seva activitat literària ni la seva col·laboració amb la premsa opositora clandestina. La caiguda del mur de Berlín l'any 1989 va afavorir un clima social contra el sistema autoritari txec i aprofitant-lo, Havel i altres intel·lectuals van posar en marxa el Fòrum Cívic, una plataforma que va integrar les forces de l'oposició al règim comunista i que va liderar el procés de transició democràtica de la Revolució de Vellut. Va ser, com veiem, un ferm defensor dels drets humans i va ser també un dramaturg reconegut a nivell internacional. La seva única obra de teatre escrita després de la Revolució de Vellut, Partida, es va estrenar l'any 2008.
Bé, els últims segons que queden, només dic que ahir es va celebrar la marató de televisió de TV3 i que va ser un èxit perquè s'ha recaptat 7.500.000 euros, vull dir, és un èxit que és el mateix que es va recaptar l'any passat precisament, i per tant és una cosa que ens ha d'omplir l'orgull perquè som solidaris, perquè els catalans són solidaris i perquè ens agrada que la nostra televisió tingui aquest reconeixement i tingui aquest èxit que no té cap altra televisió.
Amigues i amics, doncs l'última frase
d'avui...
En tenim una cada una, em penso.
Doncs te la cedeixo tu, endavant.
Vinga, la primera. Sabeu que aquests dies el Teatre Nacional s'està representant El crim de Lord Arthur Saville, una comèdia d'Oscar Wilde? Doncs us llegim una frase d'Oscar Wilde. En la vida d'un home només poden ocórrer dues tragèdies. La primera, no arribar a complir els desitjos. La segona, qui ho diria, arribar-los a complir.
Molt bona aquesta frase, Francesc. I així ja arribem al final del programa i ens acomiadem de tots vosaltres fins l'any que ve. Què més podríem afegir?
Bones festes a tothom.
Sabeu que el dia 26 de desembre i 2 de gener no hi ha programa, el proper és el dia 9 de gener.
9 de gener, i que tingueu uns dies, aprofiteu per llegir i fins l'any que ve.
I si Nadal és pau, amor i alegria, que sigui Nadal cada dia.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.